que de seguida obrirem el temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel amb la Milagros Pérez Oliva, amb en Joan Serra i amb el Carles Fernández. Amb ells parlarem, evidentment, una estona de l'actualitat política del dia. Política i judicial, que avui van de la mà, d'entrada perquè la Fiscalia Anticorrupció ha tancat la investigació sobre el conegut cas del 3%, això és el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, i déu-n'hi-do el que s'ha acabat posant damunt de la taula. Segurament no hi ha res de nou, si més no, no hi ha res que no s'hagués publicat abans d'aquesta presumpta trama de finançament il·legal de Convergència a través de l'adjudicació d'obra pública a determinades empreses que presumptament després, a canvi, aportaven diners al partit, però home, sí que s'assenyala de manera substancial algunes persones com Germà Gordó, que havien sigut molt importants tant al govern de la Generalitat, Gordó mateix havia sigut conseller de Justícia i secretari del govern, i havien tingut càrrecs de responsabilitat molt importants a Convergència Democràtica com a partit. És un matí que hem d'estar pendent del Parlament perquè el cas de Dalmases arriba a la comissió de l'Estatut del Diputat. I a més hi ha aquesta informació del periòdico d'avui, segons la qual 5 dones més que havien tingut relació personal o professional amb de Dalmases asseguren haver-se sentit intimidades per la seva manera d'actuar. Vull dir que tenim moltes qüestions damunt de la taula i parlarem també una mica més dels preus de la cistella de la compra i d'alguns productes bàsics. I volíem començar, de fet, per aquí. Avui a l'informatiu us hem explicat que Rússia ha decidit tornar a l'acord que està permetent des de fa uns mesos seguir exportant gra des dels ports ucraïnesos que han caigut sota control de Rússia, aquest corredor al Mar Negre que permet la sortida de vaixells carregats de gra, de cereal, d'aquests ports. És veritat que en aquest sentit la intermediació aquestes darreres hores del president turc de Recep Tayyip Erdogan ha estat clau perquè Rússia torni a permetre aquesta sortida de gra. Quan els ports van tancar-se i vam veure que començava a pujar el preu del cereal, que això afectava els productes de consum humà, però per exemple també el pinso per animals, tots ens van posar les mans al cap. El David Coll, que és el president de Pimec Agroalimentari, aleshores ens va ajudar a entendre una mica què és el que estava passant i què és el que podia passar, i avui li havíem demanat que ens tornés a acompanyar per saber en quin punt ens trobàvem en tot plegat. Senyor Coll, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres una vegada aquest matí. És una bona notícia que Rússia hagi decidit mantenir aquest acord i que, per tant, els vaixells carregats de gra, de cereal, puguin seguir sortint, com ho han anat fent fins ara, dels ports d'Ucraïna?
Sí. Sí, segur, segur. Penseu que de tot el que va sortir d'Ucraïna, el primer país beneficiat va ser Espanya.
El primer país va ser Espanya?
Usar el corredor, 1,8 milions de tonelades van venir cap a Espanya. Són el país que més hem estirat d'Ucraïna des que es va obrir. Per tant, nosaltres en tenim una necessitat plena. Penseu que a partir d'ara ja pràcticament deixa d'arribar vaixells de Brasil, que són del que ens alimentem des del juliol fins a aquest moment, i a partir d'ara és quan ens arribava tot el gènere, tot el producte des d'Ucraïna i països de l'est. Per tant, el fet de que continuï obert aquest corredor, almenys fins al dia 19, perquè el dia 19 expira el primer període, i la suposem que el senyor Putin voldrà renegociar alguna cosa per dir el 19, però potser tenim la sort que, en certa manera, Rússia també necessita treure molt de producte seu i, per tant, ha de passar pel Bòsfor perquè té contractes amb Iran, té contractes amb Xina, perquè els altres països que també s'han vist molt beneficiats han sigut la Xina i Turquia, i, per tant, Iran, també, Itàlia, però representa que, clar, uns tenen uns contactes amb uns països i els altres amb uns altres, però realment ens cal, i després l'altra cosa, ens cal molt que això continuï funcionant, perquè, en certa manera, necessitem que els fertilitzants també surtin. I el principal factor de fertilitzants...
Pot haver-hi diversos oients, i jo m'incloc entre ells, ara, senyor Coll, sorprès quan vostè diu que Espanya, per exemple, hem sigut aquests grans beneficiats que aquest corredor pogués haver estat obert, perquè quan s'explica la necessitat d'aquest corredor, sempre es parla de la gana al món i de la necessitat de que països africans rebin aquest gra per poder tirar endavant i garantir la subsistència de la gent que hi viu.
També s'han vist beneficiats, és a dir, Iran, Kenya, Egipte, Tunísia, Bangladesh, Indonèsia, tots aquests països s'han vist beneficiats.
Sí, però que en l'equació, diguem-ne, també hi som nosaltres.
Sí, amb l'equació hem de dir que dintre dels 1,8 milions que van arribar a la zona més gran tenim Espanya, Itàlia, Turquia i Xina. Aquests són, diguéssim, els grans països, juntament amb Holanda una mica menys.
Deia que ara deixaran d'arribar vaixells de Brasil. Aquests vaixells de Brasil ens han servit per generar també un cert rebost, per entendre'ns, de guardar, o estem comprant allò que gastem?
Estem comprant molt allò que gastem, en certa manera, perquè quan un mercat... tu pots comprar els productes a futurs o a curt, que es diu. És a dir, que compres i vens. En aquests moments, donat que el preu és tan alt, quan un producte és molt alt, perquè pensem que estem parlant de preus que quan es va sortir la notícia el divendres o el dissabte que en Putin tancava, varen pujar de cop de 15 a 25 euros per tonelada tots els productes. Ara han baixat, és veritat que ahir, abans d'ahir, i avui marca una baixada una altra vegada al mercat, però en el moment en què en Putin fa un gest d'aquesta mena, de seguida pugen totes les matèries amunt.
És a dir, estem, senyor Coll, entenc, en una situació extremadament delicada. És a dir, si estem en un mercat així de volàtil i el dia 19 acaba aquest primer termini en el qual s'ha de prendre una decisió, entenc que estem en un moment extremadament delicat.
Sí, sí, sí. D'aquí que quan vostè parla dels preus, les notícies no són bones, perquè els preus energètics no ens ajuden, ni el llum, ni l'electricitat, ni el gas, perquè estan multiplicats per 2 i per 3, i les explotacions ramaderes i totes les explotacions tipus centrals hortofrutícoles que tenen càmeres i que han de funcionar amb electricitat, doncs tenen uns costos molt més elevats que no tenien mai. Tota la indústria elaboradora que treballa amb energia necessita uns costos que se li han disparat. És a dir, estem en una situació molt delicada de costos energètics i, evidentment, el cost energètic acaba passant factura en el preu del producte d'origen. Hem de pensar que... Ara jo li diré, perquè jo estic en una empresa de genètica de porcs, i per nosaltres tenim granges de porcs. Doncs a les nostres granges hem passat de tenir uns costos per porc de fa un any de 1,20 al quilo de carn produït a 1,60 o 1,65 en aquests moments per quilo de carn produït. És a dir, aquest increment de preu és quelcom que s'ha de reflectir finalment en el consumidor, evidentment. Però és que això ens passa amb la llet. La llet, hem de pensar que en 4 anys i mig hem perdut 165 explotacions de llet. Més d'un 30% de les explotacions la gent ha tancat. Està tancant. De fet, estan tancant les explotacions. Produïm un 5% menys de llet. A nosaltres ens portava llet França. En aquests moments estem portant nosaltres llet, alguna de llet nosaltres de França, perquè ells ja l'han exportada tota i també estan baixant les seves produccions. És a dir, Europa en general, hem anat creant... Perdó, que ara me'n vagi cap a un altre punt, però és que hem anat creant una quantitat tan important de normativa, perquè en això sí que som líders, amb normatives, amb lleis, que estem afogant el sector productor. I clar, quan no et queda més solució i te pugen el pinso i te puja l'energia i tu has de repercutir quelcom en els salaris de la gent, perquè si no la gent tampoc no et pot treballar perquè no es guanya la vida, doncs al final tot això acaba passant factura. Primer, en el cost de l'origen del producte, perquè tot val més diners, però després, perquè és que el transportar aquests productes d'un lloc als altres també val més diners, perquè elaborar-los val més diners, i en definitiva és allà on veiem aquestes pujades tan importants que van des d'un 10 fins a un 40% d'increment del valor dels productes.
Clar, això segurament pot tenir o té una relació directa amb les dades de la inflació. Clar, quan nosaltres estem explicant les darreres setmanes que la xifra global de la inflació, com que es compara amb com estàvem fa un any, i ja ho havien dit els economistes que arribaríem a aquesta època i que la xifra començaria a baixar, i això és així, la xifra global de la inflació ha anat baixant, però en canvi, quan un es fixa en el detall de què és el que provoca encara que hi hagi aquesta inflació, veu que en la cistella de la compra la inflació no afluixa i que la continuem tenint al 12, 13, 14%.
Exactament. Perquè és allò que diu la inflació subjacent, que aquesta, que és la que es va mantinguent amb un 6 i pico per munt. Aquesta realitat és el que fa patir, no? Perquè, en certa manera, els índexs de la FAO sobre l'alimentació doncs, estan marcant que estan als seus nivells màxims. Sí. Als seus nivells màxims. I això repercuteix a tot el món. Això vol dir més gana. En realitat, el que vol dir és més gana, perquè vol dir que hi ha menys producció. Hem de pensar una cosa, que, per exemple, un detallet més simple, quan ara vingui el dia d'Acció de Gràcies a Estats Units, als Estats Units s'acaben de certificar al voltant de 7 milions i mig de pavos, d'endiots, perquè hi ha uns problemes de grip aviar. Doncs una part molt important del dia d'Acció de Gràcies en les llars americanes no menjaran pavo aquest any, menjaran pernil de porc. Això està fent que el preu del porc als Estats Units estigui en els seus nivells màxims en aquests moments. Però el que això representa és que, en el fons, hi ha menys carn en el mercat, hi ha menys proteïna càrnica en el mercat. Per una banda, hi haurà gent que dirà, oh, que bé, perquè així doncs, canviem els hàbits. Doncs no. Precisament, a la borsa, el que està passant aquests dies, aquestes grans empreses que es dedicaven a proteïnes alternatives s'han fumut una castanya terrible perquè no hi ha rendiment d'aquests productes. La gent, quan té gana, vol menjar un producte que realment li doni totes aquelles proteïnes que necessita per al seu desenvolupament normal.
Segurament hi ha una qüestió de preu, també, no?
Clar, de preu i de salut, perquè la salut no sempre està vinculada a consumir. És a dir, una cosa és quan consumeixes més del compte, d'aquí el famós tema de la dieta mediterrània. És a dir, quan tu menges equilibradament, doncs les coses són correctes, i pots menjar carn, i pots menjar peix, i pots menjar verdures, i pots tenir l'oli d'oliva en la nostra dieta. Això és fantàstic, i això és correcte. Però és que a vegades ens sembla, des de la nostra posició, perdó per la paraula, d'una certa opulència, de que ho podem tot, que la resta del món està en les mateixes condicions que nosaltres. I això no és així. Hi ha molts llocs, encara, on menjar carn un dia, doncs gairebé és com a festa major, com aquí ens deien els nostres avis. Per tant, d'alguna manera, Europa ha de fer una reflexió de si la seva solidaritat des d'una posició d'humilitat i cooperant amb els països, logrem d'alguna forma que tots plegats puguem estar millor en aquest planeta, que el tenim amb recursos finits.
Una part important dels productes d'aquests de primera necessitat, cereal, etc., vostès deia, es poden comprar curts o es poden comprar futurs, una part important d'aquests mercats va a futurs, tenint en compte aquesta realitat i els preus que s'estan pagant, fa difícil pensar que els preus de l'alimentació puguin baixar a curt termini?
Sí, els futurs avui ens marquen encara preus elevats gairebé durant un any.
Gairebé durant un any, eh?
Clar, tot això dependrà, perquè és que si en Putin amb els d'Ucraïna arribessin a algun acord i s'acabés la guerra, ja sabem el que passa. És a dir, d'un dia per l'altre, doncs, hi ha les perspectives i llavors els futurs baixen en picat i aquestes coses que passen en la borsa i en els mercats financers. Però avui, amb la situació d'avui i com està l'entorn econòmic, estan marcant encara preus alts fins pràcticament un any endavant.
Vostè ara parlava de les dificultats del sector productor, també del primari, especialment en diversos camps. posar topalls de preu als productes bàsics pot ser la solució? Perquè aquí s'havia plantejat, la qüestió ha quedat finalment refredada. És veritat que Grècia, per exemple, ho ha aprovat amb algunes condicions aquestes darreres hores, també per alguns productes i algun tipus d'establiments. Pot ser una solució?
Jo no li veig. Som molt franc. És a dir, a veure, tot depèn en quines condicions. Si posar topalls vol dir que el govern es fa càrrec de tot el que sobrepassi aquell cost que ell ha estimat que no vol que pagui el consumidor final i ho repercuteix a qui sí l'està tenint, sí que l'ha d'assumir aquest cost, doncs, bueno, això és possible, però això és dèficit públic. Si es vol fer així, és una opció, sí, perquè la població pugui menjar tota més barata, doncs, vull dir, compensem tot aquell diferencial que existeixi. Ara, jo veient les normes i el que s'està legislant i les mesures que es prenen, doncs no ho acabo de veure massa clar, això.
Una darrera pregunta. Quan vam parlar en l'anterior ocasió ens explicar que en el cas de Catalunya era el port de Tarragona l'espai, sí, on hi havia les grans sitges, diguem-ne, per intentar tenir reserves de gra, de cereal, no? I que a partir d'aquí ens les poguessin anar distribuint per pinsos, etc., per Catalunya. Com les tenim, aquestes sitges?
Doncs ara no massa plenes, perquè el port de Tarragona està passant per moments molt difícils. Hi ha unes negociacions internes dintre del que és els estibadors a nivell del port de Tarragona. Sembla que en les darreres setmanes això està començant a millorar, però com que hi ha hagut aquestes dificultats, el que s'ha anat fent és anar buidant els silos, les sitges. I en aquests moments no els tenim massa plens, i el que es fa és que vaixell que arriba, vaixell que es descarrega i pràcticament que se serveixen els clients que estan esperant aquest producte per poder-lo portar a les fàbriques de pinso.
Per tant, som dels qui estem extremadament lligats de mans i necessitem que sí o sí el dia 19 es prorrogui aquest acord?
Exactament. Sí, senyor, perquè, miri, detalls. Si vas a una rostisseria i feien conill, difícilment trobaràs conill en els propers mesos, perquè estan tancant les granges de conills de marxes forçades.
Per què? Les de conills? Pel pinso?
Bueno, el conill pel valor del pinso, perquè el conill és un animal delicat i ha arribat un punt en què la gent s'està endeutant moltíssim. Hem de pensar que les explotacions ramaderes avui s'estan endeutant totes. Totes. I que no hi ha una situació fàcil de tresoreria. Les entitats bancàries no estan apostant pel sector primari i el que estan fent és allò que es diu moltes vegades, no?, que quan necessites el banc és quan el trobes. Doncs en aquests moments no el trobem. No el trobem, no es troben, no estan per la labor i estem veient explotacions ramaderes, doncs, que estan passant molt malament i tindrem segurament una baixada també en la producció de pollastre que haurà de venir de fora i que no complirà segurament amb les normatives de la Unió Europea, perquè és el que ens passa sempre. És a dir, aquí posem moltes normatives, la gent els ha de complir totes.
Però d'on ens ha de venir el pollastre? De fora d'Europa? És a dir, estem en una situació que si ens falta pollastre ja l'hem d'anar a buscar fora d'Europa? No hi ha cap país europeu que en pugui servir?
No, vindrà del Marroc. A Europa hi ha un problema de grip aviar també important i ens vindrà del Marroc. O d'altres països com Brasil, o així és. I probablement l'haurem d'acceptar perquè si no, no tindrem pollastre. Per tant, esclar, això i el port doncs està pujant, però és que està pujant a preu no, en el productor no li pugen ara, està baixada, en baixada, però realment hi haurà un... Estem exportant molt de porc nosaltres a fora, però és que el preu del porc serà difícil que baixi durant els propers 6-8 mesos, perquè és que es preveu que hi hagi menys producció.
Senyor Coll, aquests diners, qui els està guanyant? Perquè ja deu haver-hi algú que guanyi diners amb aquests augments de preus.
Clar, un ha de pensar. És a dir, el blat i l'ordi, i el blat de moro o la soja, qui el guanya? Doncs, en aquest cas, aniran en els orígens. El broker que ha d'anar a comprar a Ucraïna, abans podia pagar doncs, 180 euros la tonelada per dir quelcom de blat. Avui l'està comprant a 300 euros la tonelada. L'ha de portar cap aquí. Qui, aquests de 180 a 300, qui guanya? Teòricament els ucraïnesos. Com i de quina manera? No ho sé, perquè no sé com ells s'ho redistribueixen allà, però teòricament el productor d'aquest blat i d'aquest ordi, però clar, aquest blat i aquest ordi, per altra part, està lligat que, a què necessites uns tractors amb unes peces, uns recanvis, uns manteniments que ens s'han disparat, però més que disparat. Però és que, a més, hem de pensar que si tu vols posar-hi adobs, perquè un adob et condiciona que pots tenir una producció d'un 16 a un 40% menys si no n'hi poses. Per tant, si tu vols tenir una certa producció, has de posar adob. L'adob ha multiplicat per 3. Llavors dius, aquell productor, aquell pagès que fa aquell blat i aquell ordi, doncs està guanyant molts diners. No. Tot això, al final, acaba la distribuïtat. Tot una cadena, i el que hem fet és fer pujar els preus de tot. Esclar, el petroli. Qui guanya diners amb el petroli i amb l'energia? Doncs les petrolieres, en tot cas. Però el que està clar és que nosaltres, amb el valor del dòlar, que se n'ha anat amunt, i l'euro ha anat avall. Per tant, qualsevol producte que comprem el paguem amb dòlars d'aquests, del que és energia. Si és alimentària, dòlars. I si és de productes de combustibles fòssils, dòlars. El dòlar ha pujat respecte a l'euro, hem perdut un 15% amb el que portem en 3 mesos, en els darrers 3 o 4 mesos, per la diferència que hi ha hagut de tipus de canvi. Per tant, esclar, dius, i tots aquests diners de més del gas, perquè el gas nosaltres estem pagant molt car, però en canvi jo he parlat amb gent de Tailàndia i així de l'Àsia, i em deien que ells allà el pagaven, però com 5-6 vegades més barat que nosaltres aquí. El per què no ho sé, sí, perquè no és la meva especialitat, però és sorprenent. Però en realitat, a Europa, hem fet pujar el valor de tot. D'aquí a la gran queixa d'Alemanya, perquè molta gent d'Alemanya deia, ostres, vas a un supermercat alemany, fa 6 mesos endarrere, i els productes d'un supermercat alemany et semblaven molt més barats que inclús els que teníem nosaltres aquí. Això ha canviat. En 6 mesos els hi ha pujat un 20% el valor dels productes que tenen els supermercats. Doncs, perquè potser s'està imposant un altre tipus de realitat, és el fet que ens hem tornat dependents. És a dir, Europa ara és totalment dependent d'energia fòssils, o d'energia per fer funcionar empreses, i s'està convertint en dependent d'energia alimentària, cosa que no havia estat mai. És a dir, Europa des de la Segona Guerra Mundial es va prendre una mesura que era posem en marxa una política agrària comunitària que faci que la ciutadania a Europa no hagi de patir més per l'alimentació. Doncs bé, estem començant a deixar de ser sobirans perquè estem prenent una sèrie de mesures que van en contra dels sectors primaris i ens està abandonant la gent en el món rural. I això tindrà efectes molt perniciosos per tots.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Anirem pendent, anirem explicant. Però vaja, la fotografia és crua, senyor Coll. La fotografia és crua de quin és el moment. De quin és el moment i de cap on pot anar el futur. En David Coll és el president de PIMEC Agroalimentària. Senyor Coll, un plaer, com sempre, que ens acompanyi.
Moltes gràcies a vostè.
Gràcies per haver-nos acompanyat i per les seves explicacions aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que pràcticament és un quart de 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat i sumem també aquí a la taula del programa la Milagros Pérez Oliva, el Joan Serra i el Carles Fernández.
Ràdio Estel.